El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2:15, amb Mireia Sanz.
Salut, Igualtat i Feminisme es posa en marxa un grup de treball per l'abordatge de la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius. Aquest conjunt té la feina d'elaborar un pla d'acció on s'especifiquin estratègies i propostes concretes per abordar la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius a Catalunya en l'àmbit de la salut. En aquest document hi participen dues llevadores sabadellenques i membres de l'Associació Catalana de Llevadores, la seva presidenta, la Maria Victòria Cambradó, i la Gemma Falguera, que és assessora també experta en violència obstètrica. Gemma Falguera, molt bon dia i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
D'on surt la idea de crear un grup de treball sobre violència obstètrica?
Doncs, com sabeu, a Catalunya, al Parlament de Catalunya, amb la llei del 2008 va incloure dins de la violència masclista una part que incluïa la violència obstètrica. Per tant, això obliga a tots els departaments que treballen dins de la Generalitat de Catalunya a posar en marxa com aplicar aquesta llei. Per aquest motiu, al desembre es van unir el Departament de Salut i d'Igualtat i Feminisme per crear aquest grup de treball per poder dur a terme aquesta prevenció i diagnòstic de la violència obstètrica.
Clar, comencem segurament per explicar a tots els oients, no, què entenem per violència obstètrica. Quan parlem de violència obstètrica, de què parlem?
A veure, actualment encara no hi ha consens per dir quin és el terme adequat, però barregem els termes que diuen l'Organització Mundial de la Salut i l'informe de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Llavors, resumint, seria que totes les pràctiques i conductes realitzades per professionals de la salut a les dones durant la gestació, part i puerperi, tant en l'àmbit públic o privat, que no s'han fet de forma adequada per omissió o per acció que poden haver sigut percebudes per les dones com a violentes.
Per tant, Perdona.
I també seria una violació dels drets humans des d'un enfocament dels drets de la salut i dels drets sexuals i reproductius de la dona. O sigui que seria una barreja d'aquestes dues definicions.
Per tant, està sobretot vinculada a la part, diguéssim, de l'embaràs del part i del postpart.
Sí, però també s'ha involucrat tot el tema de la salut sexual i reproductiu. Mm-hmm. Per exemple, que no tinguis una bona accessibilitat a la interrupció voluntària de l'embaràs, o mètodes contraceptius, etc. Això també estarien inclosos.
Val. A partir d'aquí, aquest grup de treball, quins objectius s'ha posat damunt la taula?
Doncs els objectius, en primer lloc, és fer una foto, no?, de la realitat que està passant a Catalunya. Per tant, és analitzar quina és l'opinió de les dones de sobre si han patit violència obstètrica o no en algun moment de la seva vida, l'estan patint. Llavors seria fer unes enquestes a nivell de la població, de les dones, i també fer unes enquestes per tenir una foto dels professionals si consideren que en algun moment han fet alguna indicació que potser això ha representat violència obstètrica. Per exemple, quan fan alguna exploració o algun tractament no s'ha realitzat un consentiment informat a les dones, no s'ha respectat l'espai de confidencialitat i la intimitat i d'altres indicadors que s'estan també treballant. També s'estan treballant quins indicadors podem tenir per avaluar si hi ha violència obstètrica o no. Fins ara només tenim indicadors de salut, no? Quin nombre de cesàries es realitzen, si tenim reclamacions sobre si hi ha violència obstètrica o no, però ens agradaria anar més al detall, no? Si, per exemple, doncs, en el moment del treball del part, sapiguem el número de tactes vaginals que realitzen, si els realitzen la mateixa persona o no, si es realitzen amb consentiment informat de la dona, etc. Moltes, diríem, actituds que s'haurien de concretar per poder valorar. També estem elaborant un document de bones pràctiques entre tots els professionals que estem amb aquest grup. També formació pels professionals i per les professionals per evitar aquestes conductes, i també informació per les dones, sens dubte, no? perquè puguin detectar el que és violència obstètrica i el que no ho és.
Clar, explicaves ara, no?, que dades fefaents, per dir d'alguna manera, no les tenim. És a dir, ara mateix sabem quants casos de violència obstètrica es produeixen a Catalunya? Podem valorar aquestes dades com a la totalitat dels casos o ens falta precisament aquesta feina que voleu fer ara per poder valorar aquestes dades en tota la seva magnitud?
Ens faltaria aquesta feina de fer la foto del que està passant a Catalunya. Hi ha estudis publicats, per exemple, hi ha un estudi, però que apareixen totes les comunitats autònomes d'Espanya, i que es va fer entre el 2018 i el 2019, i que van participar quasi 18.000 dones, i llavors, de totes, el que passa que no estava especificat per comunitats, sí que deien el 38,3% que havien rebut alguna vegada violència obstètrica i que el 44% consideraven que havien estat sotmeses a procediments que eren, segons el seu criteri, innecessaris i que a vegades també eren dolorosos. I que en el 83% dels casos no se'ls va sol·licitar el consentiment informat. Per tant, ara ens caldrà fer la foto de Catalunya, però segurament serà semblant, no?, aquests darrers estudis que s'han publicat, i podrem veure on s'ha de fer més insistència i on de mirar-ho amb lupa, no?, per prevenir i diagnosticar la violència obstètrica.
Clar, perquè les dades que estàs dient són importants, eh? Vull dir, no estem parlant d'un cas anecdòtic, és a dir, que al voltant d'un 30% deies de les dones hagin sentit en algun moment víctimes d'aquest tipus de violència. Compte, eh? És un percentatge molt elevat, no?
Sí, sí, sí. Dona Llum, que és una associació també de dones que veien, no?, per tots els drets sexuals i reproductius, i que les dones puguin tenir els seus fills i filles a on elles desitgin, amb mesures de salut, també han fet estudis qualitatius i també hi ha les opinions, no?, de dones que han patit aquesta violència obstètrica.
El que passava fins ara és que això estava invisibilitzat, que no es valorava com a violència, que es considerava fora de lloc que la dona pogués demanar aquestes coses. Què és el que passava?
A veure, sabem que la violència obstètrica està molt relacionada amb la violència masclista i és un fenomen estructural, no?, que ve de tota la societat. I, per tant, hi ha conductes, que hi ha professionals que s'han considerat que era una bona praxis i que era una situació normal, de, per exemple, en molts casos, infantilitzar dones, etc. Ara, a mesura, no?, que tot ha anat evolucionant, no?, i que estem més implicats en aquests temes, doncs realment s'ha vist que s'ha de fer una intervenció important en evitar, doncs, infantilitzar dones. Tampoc ens podem emburlar de quan una dona expressa la seva angoixa, no?, sobre algun tema de salut sexual i reproductiva i no donar-li importància. Per tant, s'ha vist que s'ha d'intervenir i no podem tractar la dona com una persona passiva, no?, i que com si fos una persona sense cap dret i sense cap autonomia.
Pel que veieu vosaltres en el dia a dia, els professionals els han escut aquesta consciència? És a dir, hi ha un canvi també en la percepció com els i les professionals treballen vers les dones, com fan aquestes visites, aquest seguiment, com es posa? Entenc que al final el resum de tot això és posar la pacient al centre, no?, que sigui ella la que tingui tota la informació i tota la capacitat de decisió, no? Això ha anat canviant? Heu notat aquest canvi?
Sí, realment hi ha hagut un canvi molt important. Però ara, a vegades, què pot passar, no?, que tenim aquestes microviolències, no?, o aquestes violències no tangibles, i això significa que tots els professionals que tenen a les dones amb salut sexual i reproductiva, des dels professionals de la salut com els professionals que fan atenció a la ciutadania, han de fer un canvi amb la forma d'expressar-se i la forma d'abordar els temes de salut sexual i reproductiva i de com tractar a les dones.
Però, clar, un dels punts de partida segurament és donar tota la informació a la pacient, no?
Sí, aquest és el més important, sí, sí. I això tant en homes com en dones. Cada vegada que s'ha de fer un procediment sanitari, no?, és donar tota la informació i llavors realitzar el consentiment informat, no?, que diem nosaltres, arribar a un acord amb aquella persona, no? Tu li dones totes les opcions que té sobre la taula i la persona escolleix.
I per què es produeix sobretot en aquest moment de la vida de la dona, a l'entorn del part, de la reproducció, d'aquest moment no? D'aquest moment en què la dona segurament està també més vulnerable? És per això? És per la vulnerabilitat que té la dona en aquest moment amb la hormonació i tot plegat vinculat a l'embaràs? Perquè alhora és un moment, no?, clau en la vida d'una dona, també.
Sí, també és per un moment clau, no?, sobretot de l'embaràs, el part, perquè, bueno, nosaltres a vegades diem que, clar, quan una persona està embarassada, no?, o al moment del part, clar, està supeditada a l'entorn sanitari, no?, i nosaltres, bueno, li expliquem tota una sèrie de consells de lo que s'ha de realitzar i hem d'entendre que la dona pot acceptar realitzar el que nosaltres li proposem o bé pot acceptar no realitzar una part d'ells. I, per tant, hem de respectar igualment les opinions i el que ella decideixi. Com, per exemple, en el treball de part, nosaltres sabem que hi ha diferents postures. Podem recomanar unes postures pel treball de part perquè per facilitar que baixi millor el fetus i que es pugui produir un expulsiu, no?, diríem, més adequat. Però sempre hem de respectar la decisió de la dona. Si a lo millor aquella postura pues, no li va bé o pues, està més còmode d'una altra forma, pues, hem d'entendre que la dona és la que té l'última paraula sempre.
Mm-hmm. Clar, i en un espai que segurament és poc conegut però molt important, no?, com és el postpart, aquí també hi ha un punt de vulnerabilitat molt elevat?
Sí, perquè el postpart és quan les dones tenen més inseguretats, les dones i les parelles, i, per exemple, amb el tema de l'alletament, és imprescindible que sempre hi hagi una professional que estigui ajudant amb el tema de l'alletament, no? Les llevadores durant els primers mesos, les infermeres de pediatria, per tant, tenen dret i si no se'ls garanteix que tinguin una persona al seu costat que els estiguin assessorant amb tot aquest, amb tot el postpart, que és el període de més dificultat i que més preocupa a les dones que acaben de tenir una criatura, això ja és violència obstètrica, perquè des de les institucions no estem assegurant que tingui aquesta part de salut sexual i reproductiva ben garantitzada.
Mm-hmm. Doncs el que farem, si li sembla, senyora Falguera, serà trobar-nos de tornar a parlar una mica més endavant a veure com evoluciona aquest grup de treball també per l'abordatge de la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius que ha posat en marxa el Departament de Salut, d'Igualtat i de Feminismes. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ara el que volem fer és escoltar el testimoni d'una sabadellenca que al llarg de la seva trajectòria, especialment darrerament, s'ha convertit en una activista en contra d'aquesta violència obstètica, com és l'Esther Vives, que ho fa palès en el seu llibre Mama desobedient. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Què et sembla que el govern creï aquest grup de treball per l'abordatge de la violència obstètrica i la vulneració dels drets sexuals i reproductius?
Doncs crec que és una iniciativa imprescindible, perquè ja des de fa anys s'ha constatat la realitat de la violència obstètrica com un fet objectiu que es dona en masses ocasions i, de fet, diferents associacions de dones en defensa del part respectat han vingut posant de relleu aquesta realitat. I ara el que ens trobem, doncs, és que des de la Generalitat es recull aquesta demanda, aquesta denúncia, i es posen eines per tal, d'una banda, reconèixer-la, visibilitzar-la, i també s'apunta a la necessitat, jo crec, o s'hauria d'apuntar, de reparar-la. I, per tant, jo crec que és una iniciativa molt positiva i també molt pionera, perquè en el conjunt de l'Estat i per part del govern espanyol, quan hi ha hagut també propostes en aquest sentit, i en particular també des del Ministeri d'Igualtat, han estat rebutjades per part del govern.
Clar, en aquest sentit, hi ha una part, no?, també fins i tot de formació de professionals, de detecció, d'establir exactament què és i què no és violència obstètrica. Aquí també hi ha una part que fins i tot les pròpies dones, quan ens trobem en aquest moment, desconeixem si hem patit o no violència obstètrica?
Sí, per descomptat, perquè les pràctiques constitutives de violència obstètrica, és a dir, aquelles pràctiques que causen un dany físic i emocional en la dona, fruit de com atesa a l'hora del part, són pràctiques totalment normalitzades. Sovint, quan entrem en una sala de parts, pensem que no tenim res a dir, que no podem decidir, que no podem opinar, i deleguem tot tota la capacitat de decisió en aquell moment en els professionals que ens atenen al parc. I evidentment que cal confiar en el professional, però nosaltres som un subjecte actiu, un subjecte amb capacitat de decisió, i en aquell moment ens han d'informar en tot moment de les pràctiques que se'ns porten a terme, ens han de demanar el que s'anomena el consentiment informat, hem d'acceptar doncs, que ens les facin, i això moltes vegades no es dona. I es normalitza aquesta situació tant per nosaltres com a dones que anem a parir, com per part també dels propis professionals que normalitzen la violència obstètrica i a vegades aquestes pràctiques les normalitzen i consideren que les fan en bé de la pacient. I és aquesta mirada que cal canviar. I per tant, cal posar damunt de la taula que hi ha una sèrie de pràctiques tant a nivell de tracte en relació de la pacient com pràctiques que es donen, com cesàries que a vegades s'acaben produint per rutina o episotomies que es fan de manera innecessària, que només s'han de produir si són útils, si cal fer-les en base a l'evidència científica. I, per tant, aquí cal molta formació en relació als professionals i també cal canviar la mirada de nosaltres com a dones a l'hora de fer d'estar al parc.
Clar, i en aquest sentit es parla d'elaborar aquest document de bones pràctiques, aquest decàleg, per dir d'alguna manera, per als professionals, formació per als professionals. Això entenc que és clau, no?, també, que el propi professional sàpiga el dret que té la persona que té al davant, tot i que, vaja, hauria de ser, no haurien de caldre formacions per aquestes coses, però, vaja, entenc que és important, no?, també aquesta part d'aquesta formació del propi professional.
Sí, en definitiva, el que cal és una mirada feminista a l'atenció sanitària al part i, en definitiva, en l'atenció sanitària, perquè, com han posat de manifest d'altres investigadores i autores, com Carme Vall, endocrinòloga i investigadora en clau de gènere sobre tot el que té a veure l'atenció a la salut, doncs hi ha una mirada molt patriarcal, per dir-ho d'alguna manera, en com s'atén la salut de les dones. I moltes vegades es pren com a model universal, a patró universal, el patró masculí, quan en realitat doncs, la fisiologia femenina és diferent a la masculina. Aleshores, això es dona ja en termes generals, en com s'atén en l'àmbit sanitari a les dones, que moltes vegades no es té en compte les seves característiques particulars, i encara, en major mesura, això també es dona en l'atenció sanitària al part, en la mesura i en l'embràs, en la mesura en què no es té en compte sovint a la dona i a la mare en aquesta situació com a subjecte de drets. I, de fet, nosaltres, un cop ens quedem embarassades, moltes vegades sentim un cert tracte paternalista, no?, quan vas a visitar-te al metge, a la llevadora, després al pediatre, és com que ens donen lliçons alguns professionals i és aquí on hem de dir no, nosaltres som subjecte polític amb capacitat de decisió i els professionals també ens han de veure així.
Clar, en aquest sentit, per elaborar el llibre Mamà desobedient, hi ha testimonis, no?, de violència obstètrica, persones que expliquen els seus casos. Va ser fàcil trobar-los o és una qüestió de la que la gent doncs, s'obre a explicar i a narrar?
Bé, jo crec que si es dona l'espai, les dones acaben narrant situacions que han viscut que les podríem descriure com constitutives de violència obstètrica, que a vegades no en són conscients. I aquestes situacions es narren en espais de confiança. Tu potser et trobes a una amiga, a una veïna, a una familiar que ha estat mare i li preguntes com ha anat el part i potser en general et dirà no, ha anat bé, perquè s'associa que el part vagi bé, a que la criatura doncs estigui sana, estigui viva i tu també. Però si comences a entrar en més detall, moltes vegades apareixen o es donen experiències vinculades al malestar. Potser m'han fet una cesària que no sé si era necessària, he tingut por, no m'han permès decidir en aquell moment, m'han separat de la meva criatura al néixer sense motiu, i per tant, moltes vegades, quan les mares poden narrar els seus parts, que no sempre és així i els haurien de poder narrar i verbalitzar, comencen a aparèixer experiències que generen malestar. I sovint aquestes experiències que generen malestar són fruit de la violència obstètrica. Llavors és molt important aquí no només posar-hi paraules d'aquesta experiència, sinó posar-hi nom, en el sentit de dir, no, això que t'ha passat és violència, no és culpa teva, perquè sovint són situacions que han generat molta culpa en aquestes mares. Llavors és important visibilitzar que això és violència obstètrica, que ho puguin denunciar també, i el que és fonamental també és que hi hagi reparació, que aquí encara queda molt per arribar-hi.
Clar, per denunciar-ho, què s'ha de fer? És a dir, hi ha facilitats a dia d'avui per poder fer aquestes denúncies i que el procés arribi a bon port?
És complicat, és complicat. D'una banda, per mi el més important és si hi ha hagut una experiència de la qual no estem satisfetes o considerem que és constitutiva de violència, que no ens han tractat correctament. L'important és, d'una banda, demanar l'expedient sobre la nostra part de l'hospital i també posar una queixa al propi hospital. I això és important perquè en quedi constància. Potser no tindrà efectes concrets en relació al nostre cas, però és important perquè queda un històric i això pot ser útil també de cara a d'altres dones que vagin a parir en aquell hospital o amb aquell professional o professional en un futur. I després, si considerem que aquell cas el volem denunciar, ens hem d'informar amb alguna advocada especialitzada en temes de violència obstètrica, però aquí no sempre és fàcil que aquesta denúncia prosperi, perquè com a tal, la violència obstètrica no està reconeguda a nivell legislatiu i aleshores el que cal és visibilitzar d'altres pràctiques doncs, que hagin deixat seqüeles en el nostre benestar emocional o físic. I és un procés llarg, és un procés dolorós, és un procés que té un cost econòmic i per això normalment casos doncs, que arribin a la justícia i que siguin favorables a les dones són pocs. Però això no treu que haguem de verbalitzar aquestes situacions i posar-ho en constància de l'hospital on hagi succeït aquell cas o fins i tot intentar-ho portar via judicial.
Doncs Esther Vives, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui també, haver-nos explicat el teu testimoni. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.